simple mosquete y un pequeño cañón hasta la bomba de hidrógeno, en el transcurso de una generación, demuestra hasta qué punto los avances de la ciencia se han adelantado a nuestra conciencia social. ¿Realmente vale la pena?
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font i juntament amb en Borja Rigo a producció, en Sergio Rigo davant de l'ordinador, en Maria Femenies, en Carles Albarracín, en Nahuel Sibieski, que el tenim a Eivissa, i en els comandament tècnic, en Bernat Nadal. Tots junts vos donant la benvinguda en aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. La setmana passada vam acabar el primer bloc del programa llegint una notícia que va aparèixer a premsa on es parlava de la possibilitat d'un atac a Sòria, d'un atac de Líbia, de que qualque missil, la possibilitat de que qualque missil caigués o qualque bombardeig aeri arribés aquí a Mallorca, a la nostra roqueta. I passa sempre a Font de Misteris, que no ens inventen res. De fet, bé, sovint ens agradaria que així fos, perquè a vegades la realitat és massa bèstia. No fa falta recordar els programes que varen dedicar la bestialitat humana dels criminals, però el cas és que no ens traiem res de la màniga, perquè tot ho tractem de documentar, com és el que avui hem fet. Un programa que podríem dir que és continuació des de la setmana passada, aquell en el que vàrem comprovar com la Guerra Freda, aquell anomenat equilibri entre potències, que va permetre la pau fins per un dia avui, i d'aquell equilibri en diverses ocasions va estar a punt de romper-se. Perquè s'ha pogut desequilibrar precisament en massa ocasions i això hagués provocat, pot ocasionar, avui ho veurem, un esclafit de característiques apocalíptiques i certament desconegudes, per molt que els serveis d'intel·ligència dels països, ja ho van veure, ho volguessin calcular. I d'una cosa vàrem anar a una altra, és bastant lògic. En aquell llavonsà hi havia dos blocs. El món estava repartit entre el que era l'OTAN i es conegut com a Pacte de Varsovia. I si un amic d'un d'ells era agredit, no sabia què podien fer la resta d'amigats, no? Un poquet el tema dels aliats. I això té molta relació amb el que va passar aquí, a Mallorca.
Dayan, el agravamiento el pasado martes del conflicto libio-norteamericano hizo que muchos sollerics, por su proximidad al Puig Mayor, sintiesen desazón, desconfianza y, por qué ocultarlo, también miedo. Al saberse que había sido atacada la isla italiana de Lampedusa, la ciudad vivió unas horas tristes y desmoralizadas. Parecía imposible que en Sóller, isla entre islas, lugar de paz donde los haya, pudiera sentirse la inminencia de un ataque. Pero fue así.
Vos en recordeu d'en Gaddafi, no? En Gaddafi, aquell president, més que president mandatari, no? D'aquell país que tant era amic com enemic d'Occident, on el podien trobar a diferents capitals europees amb les seves excentricitats variades, no? De tot tipus, dormint a una jaima, aquelles tendes de campanya a l'obèstia que duia, se passejava rodejat d'un exèrcit de lotes joves, suposadament verges, que eren la seva guàrdia personal. Jo personalment recordo haver-lo vist a París, no fa tant d'anys, i el vaig veure a la plaça aquella de Sobelisc, la plaça Sebastilla era, i era ja tractat en tots els honors com a cap d'estat, fins que vaig vos decebre, el verdader motiu, ara fa poc se'l varen llevar del mig, de tot, definitivament. Aquí ara entraríem amb el tema conspiranoic i tot això, no és el debat d'avui, clar. així que millor ho deixaré córrer. Però aquell Gaddafi va començar la seva trajectòria com a dictador rompent l'aliança que el seu país, Líbia, tenia amb els Estats Units des de feia molts anys. I clar, se va fer enemic d'Europa, millor dit, d'Occident, i va tractar de cercar aliances, com per exemple amb els russos. El cas és que en Gaddafi la va començar a liar quan va decidir ampliar les seves aigües territorials. I clar, Estats Units, que abans podia anar on volgués i quan volgués per tota Líbia, perquè havien estat aliats, i ara a damunt li pretenien llevar més espai, lo de les aigües territorials. Clar, Estats Units decideix que no, que ells, els americans, no ho permetrien. Resultat, una escalada violenta, cada pic que entraven dins les aigües, que en Gaddafi deien que eren seves, i els americans deien que la podien ampliar. Clar, bombes, atacs, morts. Després d'un atemptat contra un avió de la companyia nord-americana Satua i d'un altre atemptat amb bomba a una discoteca de Berlín que estava freqüentada per americans, en total va haver dos morts americans, i de després d'aquests dos atemptats, teòricament comandats per el mandatari libi i d'en Ronald Reagan, aquell president dels Estats Units aquells anys, i per tant cap de les forces armades d'aquell país, va decidir bombardejar de matinada Trípoli, la capital, no?, on vivia en Gaddafi, el que va acusar dels atemptats i atacs contra els interessos nord-americans. Aquesta història s'ha repetit massa sovint, però per ell que està molt llunyà, aquí en 1986, que és quan varen passar aquestes fetes. Clar, els menors de 35 anys probablement no ho recordaran, però aquell dematí ens varen despertar per anar a l'escola en sa pont escòs. Als Estats Units s'havia atacat Líbia, han passat molts anys, o no, segons es miri, però aquí noi, perquè sempre repeteix la història, i més quan és tràgica.
Font de Misteris, amb Txema Font.
Bé, idò, arrel d'això, arrel del bombardeig, amb unes imatges de l'època que quan un les recorda posen els pèls de punta, i de la resposta d'en Gaddafi va ser bombardejar aquell mateix 15 d'abril de 1986 al sud d'Itàlia, la petita illa de Lampedusa. I l'atac va ser directe a la base de radars, i aquí, com no, per similitud, ja ens pensaren que el pitjor estava per venir. Allò que ha llegit ara fa un moment a Maria va ser publicat aquell mateix 1986, el dia de 9 d'abril, en el setmanari de Soya, i continuava.
El pasado martes, la ciudad vivió una larga jornada de tensión y nerviosismo. El bombardeo de Libia por parte de aviones norteamericanos y las confusas noticias que en un primer momento envolvieron el ataque libio a Lampedusa supusieron que Sawyer viviera horas de honda preocupación y nerviosismo. A su vez, como ocurre en estos casos, se reprodujeron rumores sin fundamento. La gente comentaba que navíos de guerra se encontraban en las proximidades del port y en un primer momento se llegó a creer que Sicilia era bombardeada. Fue un martes auténticamente negro para los Sollarics.
Estem parlant de fa menys de 30 anys, vos imagineu? Perquè quina por, no? A Soya, al tranquil poble de la vall, tot això van des túnel. Quan Sawyer era encara més illa dins una illa, i els sollerics pensant, i molt d'ells ben segurs, que s'hi podien bombardejar. Quin risc hi havia? Era certament possible que fossin atacats? El mateix diari, el setmanari de Soya, ho aclaria en aquella mateixa edició.
Deia així, un ataque libio al Puig Mayor és militarmente casi imposible. La possibilitat d'un ataque libio al Puig Mayor és pràcticament nula. En total, cuatro cinturones protegen las Islas Baleares de cualquier intentona de incursión por sorpresa. Sin embargo, durante la crisis del pasado martes, después del bombardeo norteamericano de Trípoli y Bengasi y el ataque con misiles por parte de las fuerzas de Gaddafi de la isla italiana de Lampedusa, fue decretado el estado de máxima alerta en el Puig Mayor. No obstante, los sistemas de alerta y control de la OTAN y de Estados Unidos permitirían conocer con suficiente antelación la presencia de aviones o misiles. Un ataque en estas condiciones es prácticamente imposible.
Hi havia motius per pensar així? Em refereixo a la possibilitat de que hagués interès en atacar Mallorca. I de tenint en compte que la sexta flota, després del seu viatge a Líbia, va venir a Palma, tot indicava que sí. I més, si a més des del govern central espanyol es diu, es va afirmar, que si la cosa es compliqués, ens durien per tenir la base aquí mateix, a l'aeroport de Sant Joan, a Mallorca, una esquadra d'avions de guerra. Perquè la premsa aquella que li llitaren a Maria deia que l'atac era gairebé impossible. Però el govern central, segons el diari El País, 6 de maig de 1986, pocs dies després de l'atac nord-americà a Líbia, deia textualment, recordem, el diari El País de 6 de maig de 1986.
El ejército del aire desplegará, en caso de crisis, 2 aviones de combate en el aeropuerto de San Juan, en Palma de Mallorca, según informaron fuentes del Ministerio de Defensa. Los recientes acontecimientos en el Mediterráneo, ataque de Estados Unidos contra Libia, han determinado que el Ministerio proyecte el despliegue de estos cazas.
Ses Balears, reforçades per un perill militar fa 30 anys. Dada desconeguda, i que el manco allò em fa pensar en la quantitat d'informació que ens amaguen, que ens donen i no és certa, no? El cas és que quan estava passant tot allò a Líbia, el bombardeig per part dels Estats Units, a la URSS deien que els americans eren uns criminals i uns bandoleros i que ells donarien suport a la defensa de Líbia. Perquè, clar, a Mallorca ens trobàvem bastant tranquils perquè Líbia no tenia ni tan sols avions que poguessin arribar a les nostres illes i tornar a casa seva. Però, i si els seus aliats l'haguessin recolzat d'una manera militar? Passa sovint, no? De fet, en aquest mateix cas, el Regne Unit va recolzar aquesta acció dels Estats Units. Així que els russos, per dir qualcú, podrien haver fet el mateix amb els libis. Mos ho podem imaginar, una cosa semblant al que a dia d'avui, i ara poca broma, podria passar a Iran. És a dir, abans era Líbia, ara és Iran, abans l'atacaren acusant-lo de terrorisme, i ara a Iran l'acusen de fer bombes nuclears, que encara és pitjor. Pitjor, és molt més perillós, es miri com es miri. I a la notícia que li Gina Maria deia que el poble de Soia, la gent va creure ells mateixos en pla llegenda urbana. Bé, no seria una llegenda urbana exactament, no? Seria més bé un bulo, un temor. Però la gent pensava que hi havia un perill real. La remor d'uns avions del servei aeri de rescat va fer que hi hagués gent que s'ho prengués com si fossin avions enemics i fins i tot estaven segurs que hi havia vaixells de guerra preparats davant les costes de Soia. I d'una cosa a l'altra. Ara que dir-ho dels vaixells militars, ens anirem a parlar d'un altre vaixell, perquè fa un mes, a la primera temporada de Font de Misteris, parlàrem d'un cas interessant i digne de ser estudiat en profunditat, l'èxode a Vila, Eivissa, de la gent d'esport, tots fugint d'un perill que molts d'ells creien real. Ens referim a l'incendi d'un vaixell a mitjan dels anys 60 en el port d'Eivissa. Nahuel, bon vespre.
Hola, buenas noches, Chema.
Què tal? Mem, estem parlant del vaixell aquell i quin perill pensava la gent que hi havia amb aquell vaixell? O fer una cosa, fer un petit resum del que va passar amb aquell vaixell.
Bueno, a ver, el programa de hoy me sirve para poner un punto y final a este tema porque, claro, lo que pasó en Eivissa fue que a mediados de los 60, como bien has dicho, un barco se incendió muy próximo al puerto y las autoridades decidieron que la gente del puerto y de los alrededores tenía que desalojar sus casas y trasladarse a un lugar pues más seguro.
¿Y el perill que hi havia amb aquest vaixell que se pegui foc? Quin perill hi havia realment? Perquè que se pegui foc un vaixell, no ho sé, cada estiu en veiem de vaixells que se peguen foc.
Bueno, en principio el problema que había con este barco es que estaba muy próximo a otro que contenía gran cantidad de gas butano. Y eso, pues, disparó las alarmas de las autoridades que, bueno, hicieron centenares de personas, incluso yo diría que millares, se trasladaron a los barrios de Espatet, de aquí, de lo que es ahora Espatet, en Eivissa, la playa de Talamanca, Puigdemolins, es que fue un estadio de locura, porque además fue muy, muy avanzada la madrugada, a las 3, 4 de la mañana, y la gente estaba muy desorientada, ¿no? Te levanten a las 3, a las 4 para decirte que tienes que salir fuera, que se está incendiando un barco fuera.
Clar, i aquest podria ser un dels motius que la gent començasse a córrer el rumor, el bulo, de que era una cosa més perillosa de la que realment va ser en el final, no?
Perquè... Bueno, pues... Claro, es que fundamentalmente los testimonios que he ido recopilando al principio de la investigación, acabo de decir, eran personas que decían que bueno, que sí, que si se trataba de un barco de bandera soviética, ¿no? O que si contenía misiles nucleares que en la trayectoria, bueno, evidentemente ese barco no contenía ningún tipo de misil nuclear, ni era de bandera soviética, era un barco de bandera griega. Pero como el tema de hoy es la paranoia, mira lo que puede llegar a hacer de alguna forma que un bulo pues se traslade y bueno, llegue aquí atrás en el tiempo como si fuera algo verídico.
Estic d'acord en tu, però sí que és vera, i tu ho saps, que aquest vaixell va fer aturada abans de venir a Eivissa a un dels ports de la Unió Soviètica per carregar ciment, el que se deia ciment gris, que era un tipus de ciment que mos subministrava la Unió Soviètica en temps de la dictadura, entendem Franco. Jo penso que això pot alimentar un poquet aquest tipus de rumors, no?
Claro, puede alimentar los rumores, pero no creo, es decir, estamos hablando dentro de un contexto histórico, no creo que un barco con digamos que producto de los países del este o de los países del eje de la Unión Soviética pudiera entrar en un puerto español, que estamos hablando de la España de Franco, que por mucho aperturismo que tuviera en los 60 seguía siendo una dictadura, entrará con tanta facilidad, ¿no? Digamos, al puerto de Eivissa, transportando cabezas nucleares, que es lo que algún que otro testimonio me ha llegado a comentar.
Estic d'acord, però sense contestar-ho, perquè aquest no et tindré per parlar d'aquest tema, de moment, ho parlarem en el seu dia, però també seria descabellat pensar que a Mallorca recalassin vols secrets de la CIA en persones que no se sap ben bé què feien dins aquells avions i que no se sabia ni d'on venien ni cap a on anaven.
Claro.
M'estic referint, lògicament, en els vols de la CIA, no?, que va sortir en el diari de Mallorca, no és vera?
Claro, en este sentido hay que felicitar el trabajo de Matías Vallés y de Felipe Armendáriz, ¿no?, entre otros periodistas que ahí colaboraron en desarrollar todo, bueno, en destapar toda esta teoría. Sin embargo, estamos hablando de unos contextos políticos distintos. Sí que es descabellado, pero digamos que en la época en la que se desmanteló toda esta traslado de personas ilegal, entre comillas ilegal, porque es bastante, bastante difícil de determinar. Estamos hablando de países aliados, de países que estaban en guerra. En este sentido, sí que yo ahí pondría matiz.
Clar, però també quan parlaven de l'antiga Unió Soviètica, no han d'oblidar que, bé, que Espanya va ser un enemic confés de la Unió Soviètica i ells venien a subministrar als anys 60, no estem parlant del final de la dictadura, bueno. Varen venir a subministrar com diríem, per la reconstrucció del propi país, no?
Sí, sí, lo que pasa es que vamos, es decir, sí que hay un poco, hay misterio, porque es curioso, ¿no?, que se remolque de alguna forma el barco y no se remolque el otro barco que contenía gas butano, es decir,
yo sí tengo... Efectivament, perquè a més tu saps, claro, que el ferrer de Vila, que estava en el carrer de Guillem de Montgrí, va ser el que va tear la cadena, no?, del barco.
Exacte.
Perquè pogués treure-ho d'emergència total i absoluta. Tu has començat dient que volies posar punt i final en aquest tema. Jo te garantís que no serà un punt i final, Nahuel, perquè d'aquest tema veuràs com durà tela, perquè seguirem gratant, perquè més coses mos sortiran. Nahuel, sí. Moltes gràcies.
Nada, gràcies a vosaltres. Buenas noches.
Bon vespre. Ah, per cert, gràcies per la foto, que l'has tret del diari d'Eivissa, ara si un cas la penjarem en el Facebook. Tornem en el tema. Perquè ara ja, sense fer lucubracions, anant a la realitat, en el món tenim massa experiències referides en el tema, precisament de les explosions nuclears. A tots ens ven al cap l'imatge d'aquell fong atòmic d'Hiroshima i Nagasaki, que de cada vegada veiem més llunyà. No crec que sigui bo que s'oblidi, però també n'hi ha hagut d'altres, no? A Txernòbil, que també va ser una catàstrofe nuclear. Gosaria dir personalment que d'incalculables repercussions, no? I què dir de Fukushima, que encara no ha deixat de ser notícia, que tampoc saben com acabarà, perquè fins i tot diuen que ha tirat o vertit, o com se digui el que faci quan tira tota aquella brutorassa radioactiva cap a l'aigua, no? No valorarem ara aquí tampoc, evidentment, el tema de l'energia atòmica i les seves alternatives i tota aquella història de si els motors que no tenen necessitat de petroli estan desenvolupats i amagats per culpa de les grans petroleres, o si és menys o menys perillosa l'energia nuclear que la convencional. Però el que sí és cert és que una explosió atòmica es du per davant tot el que troba. Bé, el que troba i el que no troba. Un exemple, el descendent de supervivent d'Hiroshima, que ara deuen tenir a prop de 70 anys, el que encara són vius, o el de Txernòbil, o també el Japó o Fukushima, com hem dit. Tan bèsties el tema d'aquestes dues darreres catàstrofes, que ni s'ha posat d'acord per saber les repercussions, les conseqüències en vides humanes que hi ha arrel d'aquests dos accidents, no? Aquests dos que he citat són ben coneguts, són dramàtics, són propers, però n'hi ha d'altres, no? I també d'aquells curiosos, desconeguts, i que criden l'atenció. Casos de suposades radiacions, com sempre ara, de la mà d'en Borja Rigo, un d'aquests casos estranys i misteriosos, el cas conegut com Mohenjo-Daro. Borja?
Molt bona nit a tothom. Sí, és un tema bastant peliagudo, que diuen en castellà, la
sí,
veritat.
Sí que ho és. I curiós.
Idò, sí, idò. Existeixen diverses ruïnes a l'actual Pakistan, ruïnes que pertanyen a una cultura antiga, la de la vall de l'Indo, i que data aproximadament d'entre el 2500 i el 1400 abans de Crist. Una d'aquestes runes precisament corresponen a una imponent ciutat anomenada Mohenjo-Daro, i que, com veurem ara, pues, té algunes particularitats que podrien dir que eren o que són quasi impossibles al manco per les dates que, de les que estem xerrant. Per donar qualque detall així ràpid, poden dir que, per exemple, aquesta ciutat tenia una extensió de més d'un quilòmetre quadrat i que va albergar més de 35.000 habitants, que són molts per l'època. Estava dividida entre ciutat alta i ciutat baixa i seguia una estructura de carrers que, per cert, els romans copiarien milers d'anys després. Per si fos poc, tenien un sistema de clavegueres que ni moltes ciutats europees del segle XX tenien. Per això sí, les cases eren d'adob. I sobre això, pues, no hi ha un clar motiu.
A lo millor li haurien de demanar a qualque arquitecte.
Per aventura, seria interessant.
Perquè ara, per exemple, s'està posant molt de moda lo de fer les cases de paia i coses d'aquestes, amb materials, diguéssim, que brinda la natura, i a lo millor van per allà, estic.
Deu ser que hi ha menys jobs per lo de la casa de paia.
També, vinga, segueix.
Bé, podem... És molt valent, per cert.
Sí.
Podem reparar, ja s'ha entrat una mica més en el tema que ens ocupa avui, en el seu propi nom, Mohenjo-Daro. Aquesta no és la nomenclatura original que se va perdre, sinó és el nom que se li va posar a posteriori pels pobles veïns. I què vol dir Mohenjo-Daro? I de muntanya de les calaveres. Seria una espècie de Golgota hindú. Se sap que aquesta gran ciutat va ser abandonada quasi de la nit en el dia i oficialment no hi ha cap explicació. Però clar, sí que n'hi ha una que no és ortodoxa i que és realment suggerent. Què pensaríeu davant de la possibilitat de que Mohenjo-Daro fos arrasada fa milers d'anys per una explosió nuclear? Això, així de contundent, se va mostrar a Julius Robert Oppenheimer, el pare de la bomba atòmica, a una conferència que va fer en els anys 50, quan ja està àmpliament demostrat l'espantós poder del seu invent. Exactament va dir: la bomba atòmica de prova Trinity a l'Amo Gordo, Nou Mèxic, Estats Units, va ser la primera per en els temps moderns. L'anterior explosió va succeir fa milers d'anys a la vall de l'Indo. I per demostrar aquesta a priori absurda afirmació, les velles ruïnes de Mohenjo-Daro ens aporten, pues, algunes pistes. Se troben entre aquestes velles pedres restes d'una catàstrofe que, seguint un ordre temporal lògic, no hauria de fer passar mai. Hi ha multitud de maons, de ladrillos, que diem en castellà, i objectes de terrisseria, que apareixen fusos a un radi que parteix del centre mateix de la ciutat i compostos per uns materials que necessiten el manco 1.600 graus Celsius per poder ser modelats. A més, i això es comprova també gràcies a diverses fotografies realitzades per diferents investigadors, que hi ha nombroses restes de cossos escampats per tot el perímetre de la ciutat. Cossos que se van trobar l'any 1927 i que, sense dubte, pel rictus tràgic que presenten, van pertànyer a gent que no van donar espai a l'altra vida en pau, precisament, sinó enmig d'espantosos sofriments.
Pot dir una cosa?
Sí, clar.
Gràcies. Si hagués estat una explosió atòmica molt bèstia, molt bèstia, molt bèstia, s'haguessin quedat frits de cop, com va passar a Hiroshima, no ho sé. L'any 27 encara crec que no es coneixien gairebé els efectes de...
Però sorprenent d'Oppenheimer sí que és intrigant, el manco.
Això sí, això sí.
Bé, per acabar ara, hi ha una altra personalitat de pes que també aposta per la hipòtesi, repetim, per ventura absurda, de la catàstrofe nuclear. És un investigador britànic, que nom David Davenport, i que va passar ni més ni manco que 12 anys entre les polsoses ruïnes de Mohenjo-Daro, i va arribar a declarar que el que havia vist era comparable ni més ni menys que el succeït a Nagasaki en el final de la Segona Guerra Mundial. Però bé, si voleu, deixem això un moment i aprofundirem una miqueta més tard.
Sí. És curiós també perquè Pakistan és un dels pocs països del món amb armes nuclears. N'hi ha menys de 10 països que les tenen a tot el món i Pakistan és un d'ells, i això que has contat passa allà. Precisament Pakistan, juntament amb la Índia, no? I mentrestant, a la vida actual, al segle XXI, amb aquest tema d'Iran, israelians i tota aquesta, perdoneu, però tocada de nassos, tenim que el perill nuclear torna a créixer. Si és que, a més, perill que els hi agrada. Mireu, un resum del previsible, del que podria passar, seria aquest, més o menys, no? El dia a dia, actualment, tenim que Iran amenaça Israel i que Israel amenaça Iran. Iran diu que està preparant centrals nuclears per tal d'aconseguir energia, com la resta de països que així ho fan, que té dret de fer-ho. Israel diu que les volen emprar contra ells i per aquest motiu tractarà de fer un atac precís i, com diuen ara, quirúrgic, ja per allò, quirúrgic volia dir per curar, però bé, contra les instal·lacions iranianes. Però clar, on estan les bases i punts d'interès estratègics allà a Iran? I doncs no sap amb certesa. Tant de satèl·lits i tanta cosa, però no se sap amb certesa a on poden tenir els seus punts. Diuen que se poden tenir escampat per tot el país, que tenen molta experiència a fer aquestes coses. Així, la solució seria que Israel ataqués les centrals nuclears que tenen a Iran, que són 7, i destruir-les. I què passaria en aquest cas? I doncs, independentment del mal que li fessin, Iran prendria lògiques represàlies en tota la capacitat destructora que tingués contra qualsevol dels aliats d'Israel, a més que també se suposa que els aliats d'Iran atacarien probablement Israel, tots junts, tota la vegada, a més dels atacs terroristes arreu del món. I mentrestant la tensió aniria pujant. Això no ve d'ara, bé, és una cosa que ve d'en fora, perquè d'això fa d'haver 2 anys que la cadena Al Jazeera va emetre un reportatge que feia por, això sí que feia por, molta por, damunt d'aquest tema. Clar, la solució de destruir la capacitat nuclear d'Iran passa precisament per destruir les seves centrals. I què passaria? I de vos en recordeu de Txernòbil, de Fukushima? Està calculat, sempre segons aquest reportatge, que Estats Units podria destruir en un dia 10.000 punts estratègics d'Iran, incloent les centrals, el que significaria diverses explosions nuclears si un reactor que funciona és destruït, clar. I segons Al Jazeera, entre 1 i 2 milions de població civil morta a Iran, a part de la resta de conseqüències, en aquest cas també mediambientals. Clar, podem imaginar el que faria el país destruït i encès. Atacaria en tot el que pogués i a qui pogués. Estats Units no podria controlar la situació i hauria de demanar ajuda en els seus aliats. D'aquí a lo següent, seria desgraciadament inevitable. El món tornaria a tenir potències enfrontades que donarien lloc a una altra guerra freda, a part dels morts directes, s'escalada de violència a nivell mundial, violència terrorista i també, lògicament, una pujada del preu del petroli, que conduirien al caos i, el que podria ser pitjor, a una altra guerra mundial, ara sí, la tercera. I crec que va ser Einstein que va dir que no sabia si arribaria a Berlín ni com seria una tercera guerra mundial, però deia que el que sí sabia segur és que la quarta seria a pedrades. Aquest tràgic escenari, aquest resum que hem fet, que per cert, no sé si ho he dit, va sortir un reportatge de la cadena Al Jazeera. Penseu que és possible? Sé que darrerament Iran ha estat dient que no té plans de desenvolupar aquest tipus d'armes, però personalment què vols que te digui? No crec que digui: ei, món, estem aquí preparant un bollí que ho flipareu. No, ja m'agradaria pensar que realment hi ha una lògica, però em perdonareu si tinc els meus dubtes. I tot això deixant de banda el que està passant a la Mediterrani ara mateix, que millor això ho deixaran córrer per no cridar en el mal temps, no? Ara ja, si un cas, si vos pareix, farem la primera aturada per la publicitat i tot d'una continuem amb més assumptes nuclears, bé, i misteriosos.
A IB3 en ràdio, Font de Misteris, amb Txema Font.
Sa brisa, sa tranquil·litat, es desig, sa amistat, sa il·lusió. Hi ha coses que no es veuen, però es senten. IB3 Ràdio. La sents?
Hoy, sábado 5, empieza el gran 20 aniversario al campo. Atención, horario especial de 7 de la mañana a 12 de la noche. Ven a celebrarlo con nosotros. Sorteamos un vale de 6.000 euros para tus compras de todo el año. Carros de compra gratis todo el día y a partir de las 10 de la noche, un carro gratis cada 5 minutos. Hoy, sábado, estamos celebrando la gran fiesta de inicio aniversario al campo. Al campo, 20 años en Mallorca, fieles al ahorro.
Ahora es el momento de conocer Disney con halconviajes.com y Viajes Ecuador. Tenemos 4 vuelos semanales directos Palma-París con nuestra compañía Air Europa. Descuento en los hoteles del 20% para adultos y para niños. Estancia, vuelos, comidas y cenas gratis. Oferta válida para viajar hasta el 31 de marzo. Solo si reservas antes del 16 de octubre. Reserva ya en halconviajes.com y Viajes Ecuador.
Continuem a Font de Misteris, a la sintonia d'IB3 Ràdio, i ho feim tornant en el passat. Borja, si et sembla, pots acabar això de l'explosió atòmica aquella de fa més de 3.000 anys, la suposada. De totes maneres, quantes coses troc que hi ha que desconeixen de l'antiguitat? Donen molt de lloc, això.
Sí, Txema, i reprenent la història on l'havien deixat, és a dir, a la investigació de l'inglès Davenport. En el seu llibre Destrucció Atòmica el 2000 abans de Crist, publicat a Itàlia l'any 79, diu textualment que hi ha un epicentre d'unes 50 llardes de diàmetre, serien 45 metres, més o manco, en què tot està cristal·litzat i fus. Posteriorment, fa una referència a un dels textos hindús més antics i sagrats, el Mahabharata, que, per què no dir-ho, és un dels favorits de Germans dels Misteris, pels seus més que inquietants relats. El fragment dels quals xerram precisament se correspon en la que podria per ventura haver succeït a Mohenjo-daro. Diu: fum blanc calent, que era mil vegades més lluminós que el sol, va pujar en brillant infinit i va reduir la ciutat a cendres. L'aigua va bullir, cavalls i carrosses de guerra van ser cremats per milers. Els cadàvers descaiguts van ser mutilats pel terrible calor, tant que ja no pareixien éssers humans. Què vos pareix, aquest relat?
És curiós, eh? Està bé.
Davenport va argumentar, a més, que els textos estudiats xerraven d'una evacuació de la ciutat ordenada pels governants una setmana més o manco abans del cataclisme. Una advertència que, per ventura, recorda la paraula a la fi de Sodoma i Gomorra. Però el Mahabharata continua. De fet, mos explica que després dels tràgics successos que van enfrontar senzills homes i poderosos déus, va començar el període conegut com Kali Yuga o Edat de les Ombres, és a dir, una espècie d'edat fosca a tots els seus nivells. I un se demana: realment el text contingut en aquest fascinant poema èpic de gairebé 215.000 versos dista molt del que va passar realment fa més de 4.000 anys? Podria ser que aquesta edat fosca s'allargui fins als nostres dies? Però per si fos poc, encara hi ha un altre misteri que definitivament, i encara que ara no desenvoluparem, converteix Mohenjo-daro en un dels emplaçaments més especials d'Àsia. Durant les primeres excavacions se van trobar nombroses tauletes amb una escriptura completament desconeguda, impossible de moment de traduir, que va rebre el nom de Protoíndic. Però entre totes aquestes tauletes, hi ha una que resulta, si cap, molt més especial encara que les altres. En ella estan gravats uns símbols diferents dels que s'aprecien a les seves germanes. Uns signes que coincideixen del tot en l'estranya escritura anomenada Rongo Rongo i que va ser trobada a l'illa de Pasqua més de 4 mil·lennis després de l'aixecament de Mohenjo-Daro. I això sí que no pot ser casualitat.
Sense entrar en aquest tema de l'illa de Pasqua, perquè això sí que dona també per un altre programa, canviarem una miqueta de tema, perquè ja està bé de parlar d'aquestes desgràcies de nuclears, no? Si en cas, Maria, quin llibre recomanam aquesta setmana?
Uh-huh. Sí, Xema, mira, aquesta setmana recomanam Destrucció atòmica en el 2000 a.C. de Davenport i publicat a Itàlia el 1979. També poden recomanar No somos los primeros, d'Andrew Thomas, un clàssic d'aquells de la col·lecció Realismo Fantástico i que va ser publicat per Plaza y Janés. I a més, no poden deixar de recomanar Chernobyl, 25 anys després, obra d'en Santi Camacho i que va veure la llum el 2011 per l'editorial Debate.
Gràcies, Maria. Ara tornem a canviar de tema i passam a la secció de Font de Notícies. Carles, què farem avui? En quin tema mos has de sorprendre?
Hola, bones. Doncs avui m'agradaria parlar dels Premis Ig Nobel que tradicionalment s'otorguen ara, a principis d'octubre.
Perdona, Carles, perquè a tots els nostres oients han de saber de què parlar, no? Ens podries fer, si un cas, un resum molt breu sobre els Ig Nobels, Ig Nobels, perquè no són els Nobels de sempre, no?
Exactament. Doncs som-hi. Els Premis Ig Nobels són l'antítesis dels Nobels, una paròdia proposada per la revista científica Anuari d'Investigacions Improbables, que valora estudis que, així a cop d'ull, semblarien una bajanada absoluta.
Però tenen qualque prestigi, no? Perquè jo recordo que això se feia a la Universitat de Harvard.
Sí, senyor. Concretament al Teatre Sanders, que no és un auditori qualsevol, eh? Té un bon caché. Aquí han parlat, entre altres, Churchill, Roosevelt, Luther King i Gorbachev, per exemple.
Se suposa, idò, que aquesta publicació, la revista aquesta, deu ser seriosa, se suposa.
I tant. Justament, aquesta revista va néixer per evidenciar l'absurditat de certes tesis científiques. De fet, gairebé tots els casos sorprenen per la seva excentricitat i és inevitable riure de tant en tant quan comproves les nominacions. Totes són innobles, per d'aquí el seu nom. És una presa de pèl o potser no?
Álvaro, els premis aquests, me'n recorda d'una de fa un parell d'anys que deia que tots els escarabats peloters, els merders, que aquí se diuen escarabat merder,
sí.
No? Que se diu així, que eren uns autèntics gourmets, no? Ells sabran per què ho diuen, supòs. I dir-lo dels escarabats, bé, un dia parlaré dels escarabats merders. Perdona, Carles.
Enguany també l'escarabat pelotero ha estat un protagonista. Ha obtingut el Premi Dual de Biologia i Astronomia per saber-se guiar a través de la Via Làctia. La tesis està signada per la Universitat de Lund, a Suècia, que, per cert, treballa bastant en els grups de recerca de la nostra universitat.
M'estàs parlant en sèrio, no per lo de sa UIP, sinó que els escarabats merders a través de sa Via Làctia. I va, mira, tenim previst fer un programa dedicat a desconegut com a Camí dels Estels, que dit així gairebé ningú no el deu conèixer, però em refereix en el Camino de Santiago, que també té relació amb les estrelles, i ara me vens tu i me diu que els escarabats es guien pels estels, segons una universitat sueca, que més té relació amb la UIP. Jo no sé què dir, en sèrio que no sé què dir.
Vinga, però més coses. No sé si les vaques estan per la labor de guiar-se pels estels, però el que sembla clar és que no són del tot impredictibles.
Què dius ara de les vaques?
Doncs que el Premi de Probabilitats s'ho ha dut una tripleta d'investigadors del Regne Unit, Holanda i Canadà, al trobar dos descobriments lligats entre si i que versen sobre el temps que les vaques passen tombades.
M'estàs dient que hi ha científics que s'han dedicat a quantificar els temps de vagança de les vaques.
Sí, senyor, encara que el descobriment no és exactament el que podries imaginar-te.
A veure, si són d'aquí, si són espanyoles, a lo millor els que volen calcular el seu temps de siesta, no?, i extrapolar-lo en els humans, per dir qualcuna, no ho sé.
La veritat és que dubto que ho siguin. M'imagino que seran frisones, però per al cas que ens ocupa no afecten res a l'estudi, i t'explico per què. El primer descobriment exposa que quan més temps passi una vaca tombada, més probable és que la vaca s'aixequi més ràpid.
Ai, que bé. Jo no sé com he pogut viure tot aquest temps sense saber això.
I la segona és igual de contundent. Diu, una vegada que la vaca està aixecada, no és gens fàcil predir quan tornarà a tomar-se de nou.
Francament, Carles, es podria dir qualque cosa més sobre les vaques que sigui útil, no ho sé, qualque cosa realment interessant?
Saps què te dic? Que tens moltíssima raó, perquè al Manco fa uns anys varen demostrar que les vaques que tenien nom, és a dir, les que eren criades pel seu nom, donaven més llets que la resta.
Veus? Ara aquesta està bé. Això li hem de dir als companys del Camp a la Mà, d'aquí d'IV3 Ràdio, perquè això pot ser interessant, a més que simpàtic. Bé, escarabat, vaques... Tenim més animals.
Que sigui el protagonista directe no en tenim, però indirectament tenim un que és l'estrella d'un altre estudi. Ben curiós.
Ara que dius això de l'estrella, ara m'he revé. Lo dels escarabats. Igual no és cap d'oll, lo de com es guien. No ho penseu, perquè a lo millor així podrien conèixer més el que ens rodeja. Les balenes, per exemple, queden varades a les platges. Sovint es veu a la tele que estan allà, que estan desconcertades i no se sap ben bé per què acaben allà. O també els animals migratoris, no ho sé, què ho dedica? Què ho penseu, altres?
Bé, a mi sempre m'ha fascinat aquesta evolució, aquesta, diguéssim, super sofisticada tecnologia animal, que falla, la majoria dels casos, no per una, no, per una errada de disseny, com vàrem veure l'altre dia en sos russos, sinó precisament per interferències creades pels humans.
Bé, bon vespre, Xema. Lo de les vaques que donen llet, si les crides per el seu nom, és molt curiós, no?
Sí.
Bé, imagineu-vos aquestes de la vaca que ríe, que els diuen com tacudits o fipacigoles o així, no?
Està bé. Molt bé, Sergio. Mira, vida, jo crec que té molt de sentit, perquè tots nosaltres, i amb això incloc a tota reina animal, rendim millor i estem millor si ens sentim ben tractats, no?, i tenguts en compte. Jo crec que el fet aquest de personalitzar l'animalet amb un nom és una forma de donar-li atenció i identitat.
Doncs mira, tot plegat pot semblar fascinant i màgic, però jo diria que és prosa i poqueta cosa més. M'explico. Dir que els escarabats seguien per la Via Làctia no és gens ni mica especial. Amaguen un eufemisme obvi. S'orienten per la llum, ni més ni manco. Nosaltres també ho faríem si visquéssim la seva circumstància. Sí o no?
Home,
el tema canvia quan parlem de balenes varades, vale? O d'aus migratòries, perquè amb dues disposen d'un GPS biològic que els permet tenir una vida exenta de riscos, entre cometes. Malgrat tot, a vegades, de cop i volta, deixen de funcionar. Se la vi.
Sí. Val. De totes maneres, jo no m'imagino en els escarabats merders amb un telescopi per veure la Via Làctea, perquè no ho sé, és igual. Perdona, Carles, deies qualque altre Ig Nobel d'un altre animal, has dit. Pega-li, perquè per la cara que m'estàs posant ja em fas una miqueta de por, perquè ja aquí ja començam a conèixer-te.
Doncs sí, l'Ig Nobel de Salut se l'ha dut uns investigadors tailandesos que han proposat un tractament quirúrgic per a epidèmies d'amputació de penis. Una tècnica que se pot fer...
Epidèmia d'amputació de penis. De qualque animalot, espera.
No, no, parlem de persones com nosaltres.
Però això ha passat de qualque lloc, perquè ara m'estàs espantant tu també.
Em sap molt de greu comunicar-te que sembla que sí. Es veu que a Tailàndia va haver-hi una epidèmia de dones furioses amb els seus homes. Fa malluts, per a més detall.
Bé, i d'així els membres de Font de Misteris estem ben tranquils, ja és una sort. Bueno. Al tanto, ho dic perquè no estem a Tailàndia. Bé, i a veure, anem per parts. Me dius que uns investigadors han proposat una tècnica per insertar penis amputats.
Exactament.
I dit jo, si són amputacions, no seria més fàcil que qualcú, no sé, doni qualque passa per tal d'evitar aquestes amputacions? Perquè, no ho sé, perdonem, però els tailandesos han d'estar flipant amb
Mira,
això.
Mira, és una bona pregunta de la qual no tinc resposta. He estat cercant per internet sobre aquesta suposada epidèmia i res de res. Evidentment, és un tema que podria donar-nos molt de suc, però no he trobat gaire cosa que sigui fiable. Em sap molt de greu, jefe.
I a veure, havies dit que hi havia qualque animal, també aquí, on és animal? Perquè, a part de qui se dedica a amputar, evidentment,
sí, sí.
Perquè animal per no dir una altra
sí,
cosa.
Sí, eh? Em faltava per matisar que l'informe sobre el tractament quirúrgic es pot fer en qualsevol hospital normalet amb garanties, sempre i quan els penis amputats no hagin estat menjats parcialment per un ànec.
Per un ànec. Però això, vas en sèrio? Això és una broma.
No, no, no és una broma, eh? Tota aquesta investigació és ben seriosa. Es pot consultar a la plana web de la revista.
Però, i si fos un moix, un ca, un ànera, un gai d'indis...
També ho havia cercat com un boig, però si... si perquè sabia que m'ho preguntaries, eh? Però no tuve resposta, ho sento.
Bé, recapitulem. Així, tenim una investigació que proposa un ensamblatge perfecte del penis en cas d'una epidèmia d'amputacions, no hem d'oblidar-ho, si no està mossegat abans per un ànec. És així?
Exactament.
Vàlida. Ara, a partir d'ara, els ànecs per jo són diferents.
Sí, no m'estranya. Mira, fa justament 10 anys també varen ser els convidats d'honor de la festa.
Carai, amb els ànecs. En què?
A la secció de Biologia. Es va documentar científicament el primer cas de necrofília homosexual en l'ànec silvestre.
Deixa-ho córrer. Algun estudi una mica també insescabrós que no que és?
Sí, tenim l'Ig Nobel de Medicina, que versa sobre els efectes d'escoltar òpera en ratolins trasplantats de cor.
I de mira, ara aquesta no m'ha semblat tan absurda, vols que te digui?
El projecte va ser dirigit per la Universitat Privada de Teikyo, a prop de Tòquio. En aquesta investigació, els científics varen concloure que la música de Verdi i Mozart acceleraven la regeneració celular d'aquests ratolins i, per tant, varen sobreviure 90 més de dies que la resta d'afectats.
Idò, amics que m'agrada la música, ja sabeu, si teniu cap dubte entre Verdi i Wagner, idò, ja sabeu quina és la resposta. Ara, de totes maneres, aquí se podria comentar o parlar de l'efecte Mozart, no? Perquè per jo pens que és un tema molt interessant, perquè l'efecte Mozart, molt resumit, fins jo bon sé, diu que escoltar les composicions del músic ajuden al desenvolupament intel·lectual dels nins i de les nines. Què trobeu?
És un fenomen interessant, tenir raó, però s'ha experimentat amb altres autors, per dir qualque cosa, per exemple, i sense banalitzar, clar. Per què no usava Angelis? Sortiria un nin New Age, per ventura?
O sortiria un com tu, que seria perillós, també?
Podria ser. Podria ser.
No sé.
Bé, jo sé, si ja m'agrada, no? És molt guapo pensar que si posàvem en nins aquesta música tan màgica, fantàstica, doncs els ajudarà al seu desenvolupament intel·lectual. Però clar, tanta polèmica, doncs ja no sap un que pensar.
Ostres, sembla el coco. Evidentment, la estimulació cognitiva és bona independentment de si parlem de Mozart o de Depeche Mode, com a d'Evangelis. Ara bé, tot allò que sona me recorda a la psicoanàlisi, l'homeopatia i màncies diverses. L'ambient és fonamental, clar que sí, però si no tenim una bona genètica no hi ha res a fer. Si el que volem fer és que els nens siguin més hàbils cognitivament, penso que la lectura és bastant més estimulant que la música clàssica. De la música de Mozart es podria dir qualsevol cosa, però mai que crea genis, entre cometes. Que jo sàpiga, els autors van trobar una correlació entre sentir sinfonies de Mozart i ser més intel·ligents, però van obviar altres possibles relacions que potser també serien importants. Per tant, potser no sigui només això. Un exemple. Estem segurs que l'efecte Mozart val per a tots els nens del nostre planeta?
Hombre, tenint en compte que no sabeu ni tan sols si funciona realment, t'imagina tots els nens igual.
Ma, potser per als orientals no. Potser Weber, com a compositor, estimula més que en Mozart perquè estan molt més acostumats als sons dodecafònics. Podrien dir el mateix d'altres cultures, no penseu? Si és així, potser la cultura sigui molt més important del que creiem. I ja estic veient Anna Maria, que ens donarà en cullereta.
Home, no tant, però la veritat és que no puc estar del tot d'acord amb tu, eh? A veure, si seguien tan tens efecte Mozart com crear genis, evidentment no és així i s'ha sobredimensionat el tema, però si entenem aquest efecte com una estimulació intel·lectual que pot augmentar la capacitat de concentració, el raonament espai-temporal, etc., aleshores sí. I sí que hi ha evidències científiques, però això mos duria molta estona parlar de tot això.
Bueno, vale.
Sí, i me sap greu, però no hi ha temps suficient. De totes maneres, se suposa que aquí la teoria més vàlida serà la que mos ha dit Maria, perquè és psicopedagoga, i no podem rebatir-li molt, però sí que he de dir el que diu una amiga psicòloga meva, que diu, sí, però en Mozart no va escoltar en Mozart. Lo qual no deixa de ser curiós, uh-huh. I ho deix en l'aire.
Oh, sí?
No.
Son pare era un gran músic i
Pues llavors, també... no seria l'efecte Mozart, seria l'efecte Papa Mozart.
O en Haydn, que era el seu mestre.
Pues, per exemple. Ja, si un cas, queda posposat Sergio Punta per fer un especial efecte Mozart. Ai, Déu meu, no, tot un programa d'efecte Mozart no, eh? Seria molt feixuc, eh? Si un cas, això sí, el que podem fer, Carles, si vols, la setmana que ve continuem amb els IG Nobel, perquè veig que tens permès, dona molt de lloc i em semblen molt curiosos, no? Per tant, gràcies, Carles. I ara fins a darrera aturada i tot d'una enfilant-se recta final del programa d'avui amb en Sergio Rigo aquí, a IB3 Ràdio.
Font de Misteris, amb Txema Font.
¿Vuelves a casa después de un verano de trabajo en Mallorca? Balearial con viajes.com y Viajes Ecuador te lo ponen fácil, con precios increíbles y especiales para ti. Ferry de Balearia de Palma a Valencia en butaca más coche, 95 euros. Ferry de Balearia de Palma a Denia en butaca más coche, 130 euros. Butaca adicional, 25 euros. En Fast Ferry por solo 28 euros más. Precio válido para residentes. Consulta precios de ida y vuelta. Reserva ya tu plaza en halconviajes.com y Viajes Ecuador.
Al llarg del mes d'octubre, IB3 dona suport a la plataforma Balear per a la defensa dels animals, Baldea. Aquesta federació d'associacions té la finalitat de vetllar pel benestar dels animals, lluitant dia a dia per millorar les seves vides i, sobretot, conscienciar la societat per evitar maltractaments i abandonaments. Descobreix com pots ajudar-los a baldea.org. IB3. Tots donam una mà a Baldea.
Ahora es el momento de conocer Disney con halconviajes.com y Viajes Ecuador. Tenemos 4 vuelos semanales directos Palma-París con nuestra compañía Air Europa. Descuento en los hoteles del 20% para adultos y para niños. Estancia, vuelos, comidas y cenas gratis. Oferta válida para viajar hasta el 31 de marzo. Solo si reservas antes del 16 de octubre. Reserva ya en halconviajes.com y Viajes Ecuador.
Tornem de la publicitat i ho feim, ja ho esteu sentint en la sintonia de les xarxes amb en Sergio Rigo i en Romina West, que se mos incorpora a l'equip. Sergio, anant bastant lluny de temps, podries començar directament llegint el que tenim.
I del primer missatge ens el fa arribar en Raül i ens ajunta una fotografia realitzada de vora de l'edifici de GESA, és a dir, aquí de vora els estudis d'IB3 Ràdio, on podem veure una espècie de clot molt profund que pareix que fa molt d'anys que està allà. I bé, ens demana si sabem alguna cosa de què és clot i si podria ser de la Guerra Civil o d'un altre conflicte.
Sincerament, jo no tinc ni idea de què està fent referència. Vosaltres sabeu de què pot estar parlant?
Bueno, aquesta zona és una zona que ja em van dir la temporada passada que era certament misteriosa. No m'ho he pensat encara és per què, però en aquest cas el misteri no és tal, sinó que representa, o és, millor dit, un clot, una espècie de depòsit de gas antic, que ara que quan s'ha fet un pont de la vegetació, pues, se pot veure. Però és una sortida de platillos volantes, però no ho és.
Bé, la petjarem al Facebook?
Sí, millor, sí, millor.
Bé, i en relació amb aquest tema dels clots o forats del costat de la mà, aquesta mateixa setmana en Raül ens ha tornat a enviar un altre correu demanant per un altre lloc que ens diu, i ens diu: Hola otra vez, amigos de lo desconocido. El otro día, paseando por la zona del Coy en Rabasa, al lado del mar, me fijé que también hay una especie de búnkers o agujeros en el suelo. ¿De qué época son y qué historias pueden esconder? Ahora realmente están mucho mejor que antaño, pero que sinceramente daba mucho asco. Muchas gracias.
Aquest sí que sé. Bé, i Medellín, que sé quins són. Això es tracta d'una antiga zona militar, es Carnatge. Es diu Carnatge perquè ja es treia la carn i la pell dels animals morts. A Mallorca no ho hem de confondre amb el Carnatge de Formentera. Està en el Coll d'en Rabassa, prop de Palma, on, per cert, afortunadament no hi ha gaire cosa urbanitzada. Jo imagino que fa referència a les bateries antiaèries i de costa que protegien la badia de Palma. Moltes d'elles, aquestes bateries, no estan comunicades per passadissos que van dins terra. Per tant, a priori, no tenen res de misteri. No és una cosa misteriosa. Sí, té part d'història, de curiositat, però no s'esforat de les bruixes de Formentera, ara que deia de Formentera. Encara que de per allà són les pedreres que varen citar d'en Bové, el dia que varen parlar d'objectes estranys a l'antiguitat, ho varen dir, el dia que parlem un altre pic d'aquestes coses estranyes de l'antiguitat com avui hem fet, si un cas les recordarem. Sergio, que no queda temps, podries dir com se poden comunicar amb nosaltres?
Idò, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres en primer lloc a través del Facebook cercant Font de Misteris, al Twitter cercant @Font de Misteris o al correu electrònic fontdemisteris@ib3radio.com.
preparant aquest programa d'avui, he estat llegint damunt dels coneguts com el Shibakusha, és a dir, en japonès és com designen a les víctimes nuclears. He estat llegint horribles testimonis de persones que varen sobreviure a la tragèdia, a la tragèdia o l'atemptat que va dur-se de més 200.000 vides humanes de cop i totes les que varen anar morint i vivint també una vida amb malformacions i malalties produïdes per les explosions provocades. I sabeu, jo personalment no entenc com encara així hi hagi un punyetero país en el món amb aquestes armes, perquè totes les armes són terribles, evidentment, però això és que estem ben sonats. I avui hem volgut triar per aquest motiu una cançó com a homenatge a totes aquelles víctimes de l'estupidesa humana duites a extrem. És una cançó del recentment desaparegut i també veí i amant de la Mediterrània, en George Moustaki, Hiroshima. També com a desig que els que ens governen arreu del món tinguin una mica, una miqueta de seny. Bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
Du prisonnier.